camins.
Avui, penúltima ronda i demà, The Last Dance. Ai, que se'ns acaba la temporada, se'ns acaba la temporada aquí al Camins i a tota la casa, evidentment, i anem descomptant dies. Ara és moment de dir-vos bona vesprada d'aquest dijous 21 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Interessar-nos per un projecte solidari molt potent. Varem parlar amb Joan Ortega, ell és coordinador de la Magic Line 2022, que impulsa més de 30 projectes socials i sanitaris de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tasca impressionant la seva i ens la va presentar aquí a l'estudi, aquí en directe. Això va ser ahir. Dia 1 també, després d'un nou pas, el darrer de la temporada per aquest estudi, versió col·laboradora, el hashtags de Maria José Mendoza, on Mary Jo un cop més ens va informar i ens va divertir. Gran Maria José. I ara, moment de dir-vos altre cop, moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Penúltim. Penúltim bona vesprada de la temporada regular. Va, la teca d'un dia com avui.
Avui, per començar els camins...
Mirem cap a Manresa, perquè la localitat celebrarà la refesta del Camí Ignasià aquest dissabte, dia 23 de juliol, en homenatge als 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a la ciutat. Coneixerem detalls sobre els actes i ho farem amb Albert Ulleuda, director executiu de Manresa 2022.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, que ens portarà una nova edició, també la darrera, de Temps de Diàleg, la nostra mirada multiespiritual cap a casa nostra i cap al món sencer.
I arribarem a les 9 de la mata.
Guest star Salvador Aragonès, el aragonès que importa. Aquest matí hi ha hagut un aquí a aquest estudi, un aragonès, però ara tindrem el que us agrada de veritat, eh? Que de fet ja corre per aquí, elegantón, com sempre. Far de l'economia, amb qui analitzarem què està passant al món de la pecúnia, la vil pecúnia i l'empresa. Avui també contactarem amb Fabià Tarragona, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona. Es diu Tarragona i administra les finques de Tarragona. És que, clar, no podia dedicar-se a altra cosa ni enlloc més. Serà la nostra economia en valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Quin és el teu moment favorit de l'estiu, de les vacances? Seguim amb la nostra dèria d'enquestes de vacances i us preguntem quin és el teu moment favorit de l'estiu, migdiada sense rellotge, no matinar, vermut amb amics o senzillament amb no treballar, teniu prou. Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts des d'ara i fins que el cos aguanti una hora. Serà una hora com a molt, és el nostre rècord de resistència, no com Lewandowski, eh? Lewandowski, he vist un vídeo abans a Twitter que igual tirava dues hores fent flexions, una cosa, una bèstia parda, amb 35 anys, eh? I, bueno, en fi, no vull donar-li voltes perquè em vinga avall. La ràdio, a partir d'ara i fins les 9, es torna a Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Albert Ulleuda, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, encantats de poder saludar-te. Aquest somriure ja m'ha agradat d'entrada, Albert, que ho sàpigues. Molt bé, sí, m'agrada, doncs, alegria.
Doncs, escolta, magnífic, us estava escoltant ara, sí. I el to m'ha portat aquest to, per tant, és correspost.
Doncs tu imagina't una... Mira, ara que estem al final de temporada, jo ja estic destripant les interioritats. Aquí, normalment, en aquest estudi, hi ha sempre un festival, perquè són quatre veus, tres veus, dos aquí, sí. I a les 8 estic jo sol. I jo sol vaig fent la festa aquí, amb les sintonies i amb tot, i mira que bé, ha arribat fins a tu, per tant, em congratula. Albert, tu Lleuda, la primera pregunta, què significa Sant Ignasi de Loyola per Manresa? A veure.
Doncs significa molt perquè jo crec que és un punt que ens situa, és un punt molt important en la biografia de Sant Ignasi, tal com ell ho escriu en la seva biografia, no? Uh-huh. doncs, que parla doncs, d'un Ignasi de Loyola abans i després de l'estada d'11 mesos a Manresa.
Sí.
I per tant, va ser un Manresa un punt doncs, transformador per la seva persona. I, a més, per nosaltres, per Manresa, és molt important perquè ens situa en aquest punt internacional, doncs, perquè de Sant Ignasi doncs, després va escriure els exercicis espirituals sí. i es va crear la Companyia de Jesús, doncs, que està extensa per tot el món, i amb ella doncs, la ciutat de Manresa.
Uh-huh. Fa 400 anys, un segle després de l'estada d'Ignasi de Loyola a Manresa, la ciutat, Manresa, es va volcar en unes festes per celebrar la canonització del sant que van omplir els carrers de festa i d'actes populars. Per rememorar aquesta efemèride que va sacsejar la ciutat sencera, arriba ara la refesta, m'agrada molt aquest nom, la refesta del camí ignasià, una jornada festiva oberta al públic que a partir de les 7 hores de la tarda del 23 de juliol, aquest dissabte mateix, i fins a la matinada omplirà Manresa de música, cultura popular i tradició i llum. Albert Ulleuda és director executiu de Manresa 2022 i ens acompanya per donar-nos detalls sobre tot plegat i també ens ha transmès aquesta rauja. Albert, ja sé que feu moltes coses, però a grans trets, en què consistirà aquest esdeveniment, la refesta?
La refesta és la connexió, és la refesta del camí ignasià. Uh-huh. Això ens dona també la pista doncs, d'aquest posicionament de Manresa, però també del camí ignasià. És a dir, Ignasi de Loyola surt del seu poble natal, a Espeitia, i fa doncs, tota una travessa de gairebé 700 quilòmetres fins a arribar a Manresa, no?
Sí.
Està, tal com deia, 11 mesos. I aquest camí ignasià, a dia d'avui, doncs, és un camí doncs, que està senyalitzat, que venen pelegrins i que l'estem promocionant, no?, entre totes les ciutats i comunitats autònomes per on passa. Uh-huh. I que més bé doncs, que fer una festa, per celebrar doncs, això que comentaves abans. És a dir, aquest any fa 500 anys de l'estada de Sant Ignasi, però fa 400 anys que el van fer sant.
Sí.
I a Manresa, malgrat que havien passat 100 anys, una figura com Ignasi de Loyola no ho va deixar desapercebut a ningú, no va deixar indiferent a ningú, va crear una persona doncs, que venia de lluny, que tenia a més uns coneixements doncs, molt importants, etcètera, doncs no va deixar indiferent, no va deixar petjada.
Uh-huh.
I 100 anys després doncs, va ser rebut per la ciutadania d'aquell moment de Manresa doncs, com una gran joia, és a dir, ostres, aquesta persona que ha estat aquí amb nosaltres ha arribat a ser sant, no? I això doncs, es va celebrar, fins i tot van dir, està tot molt ben documentat,
sí.
Ho van celebrar a banc obert. A banc obert vol dir, escolta, no repareu amb despeses, no?
Vale.
Aquest any ho fem una mica diferent. Ho fem una mica diferent perquè ens hem de fixar molt en les despeses, no?
Sí, perquè la cosa no està com per... Aquest concepte de estar tot pagat, no... Bueno, està complicat.
Hi ha autèntiques famílies que es van arruïnar, però això és un altre títol que l'escriurem més endavant.
Home, també és interessant, ja ens ho explicaràs
sí,
un altre
sí,
dia.
Sí, sí, la veritat és que sí, és interessant. Bueno, sí. I nosaltres volíem recuperar aquest esperit, no? Que ells van estar 15 dies doncs, fent misses, fent processons, fent dansa, sobretot molta dansa, molta música,
sí.
Focs artificials, que fa 400 anys devia ser una cosa innovadora,
home,
màxim, no?
Sí.
Doncs, d'aquella Europa medieval. I volíem recuperar aquest sentit de festa, de dir, escolta, doncs, anem a fer doncs, que totes les entitats de cultura popular de la ciutat doncs, s'uneixin per fer doncs, tota la seva mostrada de la seva potència, que és molta, de totes les associacions, i per tant doncs, hi haurà llocs geganters, hi haurà trabucaires, hi haurà uh-huh. doncs, un espectacle d'esbars doncs, conjuntament, hi havia d'haver un piro musical, que al final quedarà musical, perquè el piro, doncs, malauradament, en aquestes dates de tanta sequera, doncs, no s'escau de fer-lo.
No és convenient, eh?
No és convenient.
De fet, mira, un tema important, em fas una mica d'assistència al peu, Albert, perquè ja sabem que diversos municipis del Bages, entre d'altres Manresa, es troben afectats per aquesta activació del nivell 3 del Pla Alfa des de fa un temps, no?, per perill extrem d'incendi forestal. Això afecta? O sigui, és el tema de treure el piro per aquest tema?
Sí, correcte. És a dir, hi ha dos factors. És a dir, hi ha una part que hi havia tota la part de diables i de foc, de Manresa hi ha un correfoc doncs, molt important fa molts anys, hi havia una mostra important de foc que passava més en el nucli central i aquest segurament es podria arribar a fer, però se suma al fet de que el Pira Musical es feia ben a sobre del que és el Pont Vell, i per tant aquí sí que està doncs, afectat perquè hi ha vegetació al voltant i per tant és impossible de fer-lo. I va, doncs escolta, ens emplaçarem a fer-ne una refesta més endavant per poder doncs, tenir aquesta part.
Clar que sí. Tot...
Això, sí. Sí, no, el que volia dir és que malgrat això, la festa, evidentment, doncs, es veu afectada per uns 8 minuts que, doncs, que hi havia foc. La resta continuarem doncs, amb una programació, tal com tu comentaves, no? Des de les 7 de la tarda fins a la matinada, doncs, de cultura popular, d'una joia de cultura popular al màxim nivell.
I val molt la pena, perquè, a més, primer per la fita, no? per recordar aquest pas, aquesta beatificació del sant, no? De Sant Ignasi de Loyola, després perquè ens mereixem, i més en unes dates com aquestes, no? Tan estiuenques, que es ve molt de gust fer una festa d'aquestes característiques, i té molt de mèrit, perquè venim de tota la problemàtica de la pandèmia, que, evidentment, s'havien de fer molts esforços, ara ens trobem amb la problemàtica dels focs, i dels incendis forestals, que també condicionen, ja ens has explicat que mínimament, però tot i així, amb tota la il·lusió, ho porteu endavant. Podem, si et sembla, Albert, anar una mica al detall d'algunes activitats que m'han cridat l'atenció. Per exemple, tot començarà dissabte a les 7, com deies, i com dèiem nosaltres, l'has esmentat i tot, Trabucada de Sant Ignasi. Trabucada, Albert, què és la Trabucada?
La Trabucada serà trabucaires amb tres places diferents, que doncs, dispararan, faran una galanada, no? una sèrie de bateries de trets, sí. Simultàniament. És a dir, que des de tota la ciutat se sentirà doncs, aquesta inici, diguem, aquest tret de sortida, que en aquest cas doncs, seria en aquest format simultani de dues places, en concret a Pla de l'Hom i a Plaça dels Drets, que són, i Plaça Major també, que són els llocs, diguem, més emblemàtics del centre històric.
Fantàstic, molt bé. També tindrem actes de dansa tradicional, com l'espectacle Transformacions a la Plaça Major o les ballades de Sant Ignasi, i també castells de Sant Ignasi al Parc de la Seu. La cultura, la cultura popular molt present, Albert.
Totalment. És a dir, aquesta refesta no s'entendria sense aquesta joia, és agafar aquest sentit que comentava, no?, inicial. L'esperit del poble que celebra doncs, que aquesta figura, a part de tenir doncs, aquesta vinculació religiosa, etc., va quedar arrelada en el que és la imatgeria, diguem, de la ciutadania de Manresa, no? amb aquest goig que hi va haver doncs, de celebració. I què més oportú que precisament doncs, les entitats de cultura popular, que a més, tal com deies, no? han estat 2 anys pràcticament sense poder celebrar res, doncs que iniciar aquest estiu doncs amb una festa conjunta que és absolutament inèdita, és a dir, és una festa que hi ha totes les entitats de Manresa hi són.
Mira, em fas una altra assistència al peu perquè està impulsada evidentment aquesta refesta per Manresa 2022 i també per l'Ajuntament de Manresa, però comptarà amb la participació de diferents entitats de la ciutat. És que si les esmento totes se'ns va el temps, però per exemple l'Associació Cultural del Bages, el Grup de Dansa Cor de Catalunya, el Casal Cultural de Dansaires Manresans, els Geganters de Manresa, la Colla Castellera Trillalongues de Manresa, Xàldiga i l'Associació del Circ La Crica, en aquest cas, a més del suport del Forn de Cabrianes. Certament, com ens deies, tots els estaments de la ciutat molt volcats amb l'esdeveniment. Això és un orgull, no, Albert?
Sí, jo penso que és un orgull no només a l'organització, que bàsicament és d'agraïment, el sentiment, no?, des de l'organització. Penso que és un orgull de ciutat, no?, de dir, ostres, hem estat capaços d'entendre's. Hi ha entitats doncs, que és la primera vegada que pràcticament que treballen conjuntament, no?
Sí.
I això, doncs, crec que és un treball d'equip molt important, perquè és una celebració de cara endins, és a dir, per la pròpia ciutadania de Manresa, però també hi ha aquesta voluntat de difondre el camí ignasià i difondre Manresa com una part important d'aquest producte turístic o religiós, etc., doncs, que té un gran recorregut. No? Per tant, mirar més en fora, també, és a dir, mostrar aquesta cultura no només per nosaltres mateixos, sinó també oferir-la arreu.
Mira, sembla que tenim, Albert, m'estic preocupant perquè sembla que tenim una mica de connexió, no sé com dir-t'ho, psicològica, perquè estava a punt de dir-te que la refesta del Camí Ignasià vol esdevenir un acte amb recorregut en la programació cultural i festiva de la ciutat i lligat també a l'empenta i la projecció, no?, del mateix Camí Ignasià i convertir-se en un esdeveniment icònic i singular. Com d'important és per una ciutat com Manresa per la seva economia i pel seu turisme tot aquest esdeveniment?
És molt important. Nosaltres, Manresa no ha estat mai una ciutat turística, ha estat tradicionalment industrial i ho continua sent, però té un patrimoni, té una història i té un relat, com el que estem parlant a dia d'avui, doncs que ens pot ajudar a ser un atractiu, no? I això ens ajuda a millorar també la ciutat, no? A fer-la més neta, a cuidar-la més, a conèixer-la més, perquè també fem molta pedagogia doncs, a nivell doncs, de Manresa i comarca, del que tenim, no? De veure el que passem cada dia per davant amb uns altres ulls, no? Uns ulls que dius, ostres, doncs és veritat, no? És sorprenent de vegades doncs, el santuari de la Cova, que és, diguem, és un embrió, diguem, de Sant Ignasi, que molta gent de Manresa desconeixia, i una de les feines que hem fet és aquestes, portar-los allà, que ho coneguin, i la cara de sorpresa és notable, no? De dir, doncs, realment, quan parem i ens hi fixem, doncs això acabes valorant, no?, el que hi ha, i sobretot quan et ve molta gent de fora amb aquesta, diguem, xarxa que hi ha a nivell mundial del món jesuïta, que et venen doncs, gent de Filipines o gent de Sud-amèrica o de Nord-amèrica i que coneixen perfectament tots els racons de Manresa, perquè hi ha més de 22 espais ignasians, sí. Els coneixen gairebé tots, gairebé fan una lliçó ells de com és la teva ciutat. No? I jo penso que això és un gran potencial, i no només parlant de Manresa, sinó d'altres ciutats, doncs, o el mateix Montserrat, o Igualada, Cervera, sí. Verdú, és a dir, tot aquest entramat final dels últims 100 quilòmetres d'Ignasià, doncs, que realment estem molt per la feina i que m'agrada això també. També és una feina d'equip, doncs, que
evidentment
s'agrada molt.
Sí. Recordem, la Refesta del Camí Ignasià forma part de Manresa 2022, un projecte que conté més de 40 accions i 100 activitats distribuïdes en 7 eixos temàtics. Albert Tulleuda és director executiu de Manresa 2022 i avui ens ha presentat aquesta Refesta que tindrà lloc d'aquí dos dies, dissabte 23, a partir de les 7 de la tarda. Esteu tots convidats. A més, no pot anar malament, perquè si l'organitza una persona com Albert, que ens ha transmès aquesta passió i aquest savoir-faire, doncs segur que és fantàstic. Albert, mil gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i convidat, tu ho has dit, esteu convidats a aquesta festa, que esperem que no sigui l'última, la primera i única edició, sinó que tingui un futur.
Segur. Segur que sí. Mil gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vinga, nosaltres seguim endavant, respirem amb uns anuncis i temps de diàleg.
Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
La metralleta de les xarxes socials. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tens 30 segons per emocionar-te.
Ai, doncs moltes gràcies per Camins, la parròquia, la secció, tot, que han sigut uns mesos molt bonics.
Amb Rafa Sanahuja.
Has estat feliç?
Sí, molt.
Nosaltres també.
I altres persones que expliquen coses.
Temps de diàleg.
Seguim endavant i encetem ara i aquí els darrers minuts de la temporada per esmolar la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món, i ho fem com sempre amb el cap d'informació religiosa de la casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem amb el tema que volem tractar avui, perquè la revista Dialogal és tot un referent a Catalunya en la difusió del diàleg interreligiós i tota la informació sobre les diverses creences a casa nostra. Reflexions sobre el pensament de les religions, experiències com partides, entrevistes, articles d'opinió i recomanacions de llibres formen part de tot un univers que avui volem comentar a partir del tema que proposa la publicació en la seva edició d'estiu, la número 80, per cert. En què ens fixarem, sobretot, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, en el gran tema d'aquest número de la revista Dialogal. Sí? És la fi del món i el més enllà, i el final de l'espècie humana, si és que existeix. Aquest final. Per exemple, el testimoni de Jaubà, Josep Morell, en una entrevista reflexiona sobre aquesta qüestió en clau de lluita entre el bé i el mal i aposta per un final dels temps en què s'acabi precisament la maldat. Entre altres reflexions, a més, i amb la particular interpretació de la Bíblia que fa aquesta creença, Josep Morell recorda que eren precisament els testimonis de Jaubà els únics, ara fa temps, que parlaven de la fi del món i que ara hi ha molts col·lectius científics que n'estan parlant. Ens centrarem, però, en un interessant diàleg de tres dobles pàgines, de sis pàgines, sí, escrit entre el doctor en Humanitats i escriptor Oriol Quintana i la doctora en Física Carme Jordi. A partir de les pròpies interpretacions apocalíptiques del món i de la humanitat, tots dos ofereixen les seves visions sobre el fet que l'espècie humana s'ha d'acabar extingint, ja que té un cicle i és, per tant, limitada. Oriol Quintana se centra en el contrast entre la mort tèrmica de l'univers i la dels éssers humans, que tenen ànima i que, per tant, veuen amb més dramatisme aquesta possibilitat. Per la seva banda, Carme Jordi defensa que els éssers humans ens autodestruïm o esgotem d'una manera de fer, o esgotem una manera de fer per buscar aleshores una alternativa.
Doncs tema molt interessant. Té curiositat a veure què ens explica Oriol Quintana. Ja ens acompanya, el podem saludar a l'altra cosa del fil telefònic. Ell és doctor en Humanitats i autor de diversos llibres sobre filosofia amb visió crítica i inconformista. Oriol Quintana, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Oriol, benvingut.
Estem aquí amb l'Ignasi, molt contents de poder saludar-te perquè, vaja, el tema és desperta el nostre interès, aquests pensaments. A veure, com imagines tu la fi del món i de l'espècie humana, Oriol?
Doncs, bueno, gràcies per convidar-me en primer lloc, eh?
Gràcies a tu.
Encantats.
Com heu anunciat davant, sí, de fet és un tema que ens dona molt de si als éssers humans i aleshores ja sabem que totes les cultures elaboren la seva visió de la fi dels temps, no? I sempre ens la plantegem com una cosa molt, molt dramàtica. Sempre ens la plantegem com una espècie de purificació, diríem, del mal. Mm. I com sovint com una, en fi, com un pagar les injustícies i una recapitulació de les coses, no? Aleshores, recordo que durant l'entrevista fèiem aquest contrast, no?, entre el que els científics creuen de la manera com es produirà la mort de l'univers, que és simplement que les coses aniran refredant-se, literalment, no?, aniran igualant-se totes les temperatures de l'univers fins a arribar a una espècie de zero absolut, a la total immobilitat, a les formes més dinàmiques i més espunyents que les persones ens plantegem al final de les civilitzacions i del món, no? Uh-huh. Sempre hi ha alguna guerra o algun desastre natural o alguna situació, com deia abans, de pagar els deutes i de les injustícies que s'han comès, no? Sempre hi ha aquest dramatisme que és curiós, que es va reproduint a tot arreu.
Sí, sí. Oriol, en aquest diàleg de la revista Dialogal, en aquest número d'estiu 2022, tu dius que, al contrari del que sovint pensem, és la ciència, precisament, la que busca més trencar els límits de l'existència i buscar una mena d'eternitat. Bé, almenys així ho entenc jo. Com ho explicaries una mica més aquí, això?
Sí. Clar, si pensem bé, diríem que el complex entre ciència i tecnologia sempre ha estat orientat a per dir-ho ràpid i clarament, a augmentar el poder de l'ésser humà. Uh-huh. O sigui, serveix perquè puguem, doncs, bàsicament, tenir més món disponible, diríem, eh? O sigui, poder veure més del que es veu per descobrir què hi ha més enllà. Això, en principi, s'ha intentat sempre, no? I no és bastant neutre, diríem. Però però sempre hi ha un interès al darrere de la ciència. Aquest interès de la ciència no és purament el del coneixement, també és el del domini. És a dir, allò que coneixem, sempre, des del punt de vista tecnocientífic, sempre pensem, i com ens en podem aprofitar, no? Bueno, aleshores, doncs això, la ciència creix en la mesura de... creix motivada per poder augmentar el poder de les persones en quant a intervenir en el món en què ens rodeja, no? Això és molt semblant a dir que el que busquem és saber on estan els límits i com els podem trencar. No? Una mica com estan els límits els descobrim simplement observant la realitat, i cada cop tenim instruments més potents per observar la realitat. Els telescopis per veure els límits de l'univers, els microscopis per veure els límits de la matèria, els acceleradors de partícules per conèixer la intimitat de l'àtom, etc. No? Mm-hmm. Però no fem aquesta recerca només per dir què meravellós és el món o per quedar-nos sorpresos, no?, de la grandesa de les coses. El que volem és realment dominar-les i aprofitar-nos-en per augmentar el nostre poder, no? Trencar els límits, no? I aleshores, doncs, en aquest sentit, és la ciència la que té aquest dinamisme fort de donar poder als homes i de trencar els límits que l'univers ens ha posat.
Sí, sí, pensar-nos que ho podem controlar tot. Sentim alguna tesi que diu viurem potser 200 anys al segle XXIII.
Perquè, Oriol, ja sé que ens sortim una mica del tema, però m'agrada molt com parles i el que estàs plantejant. Creus que ja s'ha extralimitat algun límit?
Bueno, és evident, no? O sigui, tot el problema ve de... O sigui, en el segle XX vam estar a punt d'eliminar-nos, de desaparèixer com a espècie per culpa de la guerra atòmica, que per algun miracle no es va produir, no? Que encara ens van fent creus de com pot ser que vam sobreviure totes aquelles dècades sense que hi hagués una guerra nuclear plenament desenvolupada.
Sí.
Ara ens estem enfrontant, i en aquest estiu, i des de l'any 2003, amb la tercera onada de calor, ens estem mostrant, evidentment, haver traspassat el límit del que podíem contaminar, no? Sense notar-ho massa. Aleshores, bueno, és evident, he traspassat els límits diversos cops. La qüestió és si quants més límits podem trencar, no? O sigui, aquest canvi climàtic ja serà una lliçó definitiva per aprendre, no s'haurà de passar els límits, o sigui, encara continuarem, sobreviurem i continuarem, diguéssim, amb aquesta dinàmica tremenda humana, no? Jo, si em permeteu, ja tinc la paraula, igual m'estic enrotllant.
No, m'encanta escoltar-te, digues.
Aquí és on entra la religió, m'explico? O sigui, tenim com a societat occidental, em refereixo no només a Europa, sinó a tota la societat moderna, tenim una religió que el que es fa és intentar posar un límit a les coses que podem fer, o tenim una religió ara que ens ensenya a no posar cap límit. Jo crec que la resposta és la segona, i aquesta és una religió molt dolenta. Ja sé que amb això la lio conceptualment, però jo crec que el fet d'haver-nos apostat tan fort per la ciència, tenim una relació religiosa amb la ciència. Creiem que ens ho pot solucionar tot, creiem que és la resposta, creiem que tenim l'obligació d'augmentar els nostres coneixements sempre. No se'ns ha hagut una raó per limitar-nos, perquè ens hem instal·lat en aquesta dinàmica religiosa de la ciència que no ens posa fre, no?
Clar, i això no ajuda al diàleg, el diàleg entre la ciència i la religió.
Bueno, i que a més, si Oriol, si em permet, jo sóc un simple pensador de tresillo, podríem dir. Però, clar, si traiem a Déu de l'equació, tot està permès, perquè no hi ha cap llei ni cap norma moral que et condicioni res. O sigui, realment ja la norma la fa l'home. No hi ha res més.
Sí, en el fons estic d'acord amb tu. El que passa és que aquest tipus de llenguatge, diguéssim, a mi em sobta molt. És veritat que hi ha hagut altres religions. Mira, la religió antiga dels grecs deia que hi havia una cosa que estava per sobre de Déu, que es deia la necessitat. ¿Vale?
Sí.
En què es deia en grec? I deien que... O també es deia destí, no? La paraula destí. Que després va contribuir aquesta idea antiga a la formació de la paraula logos, que trobes en l'Antic Testament, en el Nou Testament, perdó, en l'Evangeli de Sant Joan, i que està equivalent, és que és equivalent a la segona persona de la Trinitat pels cristians, no?
Uh-huh.
És a dir, hi ha un límit en l'univers. Hi ha certes coses que si les traspasses l'univers et castiga. I has d'intentar adequar el teu comportament al que el logos o el límit que ha establert el mateix univers, doncs aquest marca, no? Si el traspasses, se l'has castigat. Jo crec que en la religió cristiana diríem que no tenim tan clarament aquesta noció, perquè la religió cristiana és molt antropocèntrica. La religió cristiana ha dit que l'ésser humà és el primer ésser de la creació. És pràcticament sagrat, perquè Déu es va sacrificar per específicament salvar l'ésser humà. Això és una mica estrany, també, no?
Uh-huh.
Si mirem des d'una perspectiva més moderna. I aleshores, no és que li estigui tot permès, però el que prohibeix el cristianisme està molt basat en una visió de les coses molt premoderna, no? El que és correcte, el cristianisme prohibeix matar, robar...
I Oriol, perdona que et talli.
Però no prohibeix desenvolupar tot el poder de què puguis disposar-me, no? Això no està tan explícitament dit, no? És a dir, en principi podem investigar totes les cures de totes les malalties que faci falta i podem desenvolupar, diguéssim, la nostra economia tant com vulguem, perquè la religió cristiana no ho prohibeix.
Ara tornem al tema de la fi del món, però ja per rematar aquest tema que m'estic engrescant amb tu, per la manera que tens d'explicar-te, per què dius que és estrany que només se sacrifiqui per l'home?
Ah, perquè... Bueno, és una religió molt antropocèntrica, no? Se suposa que Déu estima tot el que ha creat, i aleshores en la teologia així més tradicionalota diu que s'encarna per poder redimir l'ésser humà concretament, diguéssim, no? No sé.
És... L'ésser humà diferenciat, amb ànima, no? amb capacitat de dominar el món, no? Això es diu també en moments del Gènesi, per exemple.
Bueno, és interessant, són reflexions que m'agrada fer.
No, sense... sí que és veritat que la religió cristiana considera que l'ésser humà és un ésser excepcional.
Sí,
clar. No, estem d'acord amb això,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, sí, sí.
No és igual que els rius, els arbres, les pedres o els animalets, no?
T'hem entès.
Aleshores, això, hem agradat aquesta concepció en la societat moderna i ara ens estem adonant que és un mal enfocament, perquè... Si al final és similar a tot li està permès en l'home en quant en el domini de la resta del planeta, i per tant no té un límit clar, no?, sobre el que pot fer sobre els altres éssers, no? I aquest és el problema ecològic amb el que ens enfrontem.
Molt interessant.
La religió cristiana ha sigut una mica insuficient a l'hora de posar límit a les accions humanes.
Bé, és interessant escoltar-te i, com a mínim, reflexionar sobre el tema. A mi m'agrada molt. Tornem un segon ja per rematar el tema també de la fi del món i de la publicació de la revista Dialogal, perquè es van tractant temes que afecten al conjunt de les religions també en aquesta revista. Com veus, Oriol, la diversitat religiosa en la qüestió de la fi del món o l'extinció de l'espècie humana? Ja sé que segurament cada religió té la seva visió, però què ens podries dir com a fil conductor?
Jo diria que les diferències són una mica irrellevants, diríem. O sigui, la veritat és que no veig que sigui tan important com s'afigura el cristianisme a la fi del món o com s'afigura l'islam o com s'afigura l'hinduisme. Diríem que no veig que sigui molt rellevant.
Totes tenen una concepció semblant del final, de l'existència, no? D'una certa eternitat, no?
Així és.
Totes tenen, a més, diguéssim, una certa tendència a fer dependre la fi del món de l'activitat humana, diguéssim, de la seva justícia, no? Tenen aquest esquema mític de pagar les culpes, compensar-les i tal. Jo crec que el debat més interessant està en això, en quina religió té més capacitat en aquest moment, tindria més capacitat per limitar l'acció humana, no? Per dir, posem un fre al que a Occident considerem intocable, que és el progrés humà, no? Aquest és el punt rellevant. El que sí que també es va dir és que fins i tot l'esquema aquest de la fi del món es produeix per les accions humanes és molt universal a les religions i fins i tot informa una mica la manera com expliquem el canvi climàtic. El canvi climàtic està explicat, ja, segurament perquè és veritat, no ho discuteixo, però a l'hora d'explicar-se, no?, s'explica de la manera tradicional que s'ha fet en el cristianisme a la fi del món. S'explica com que hi ha hagut unes generacions molt pecadores, que són les últimes generacions que ens hem dedicat a contaminar el planeta, a fer-ho malbé, aleshores ens hem d'empenedir tots ara, no? I llavors hi ha una sèrie de profetes que diuen empenediu-vos, que s'ha d'esperit a la fi del món, l'únic que en aquest cas és veritable, segurament, i aleshores ara hem de fer una conversió, no? Següent pas, la conversió. I llavors ens estem preguntant tots, bueno, hem de fer la conversió, però estem arribant a temps, considerem, no? Recorda molt a l'Antic Testament, i els relats dels profetes, i a Joana de Nínive, no? Anem a penedir-nos per veure si Déu té pietat de nosaltres, no? Estem en un esquema molt semblant,
Jo crec que tens... Jo crec que tens raó. Tens raó. El que passa és que quan llegeixes l'escritura sembla tot com molt solemne, molt antic, però portat al temps contemporani, el que s'està passant, realment sí que probablement està descrivint prou el que avança també l'escritura. Oriol, ens hem quedat sense temps, però ens ha encantat comptar amb tu i escoltar-te i que ens ajudis a reflexionar, de veritat. Moltes gràcies.
Recordem, per acabar, que la revista Dialogal està editada per Fragmenta i, precisament, Oriol Quintana ha escrit diversos llibres editats per Fragmenta.
Doncs, Oriol, hem de parlar, perquè m'ha agradat molt xerrar amb tu, a veure si la temporada que ve ens fas visites i ens presentes els teus pensaments i els teus llibres, d'acord?
Gràcies, sí, ho farem.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada i bon estiu.
Mil gràcies per tota la temporada de Temps de Diàleg.
Això mateix, moltes gràcies. Aquí estem al servei de la diversitat.
Vinga, bona vesprada i bon estiu, Ignasi.
Bon estiu.
Seguim endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Maine et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmaine.es o al 669 56 17 68. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Joan Andreu, fins aquí arriba el llevat i la pasta. Gràcies, Joan Andreu, com sempre, un plaer rebre't.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per tota la temporada, perquè ha estat un plaer estar amb vosaltres aquí al Camins.
Al magazín del vespre.
I vinga, i molts ànims en tot.
Molt bé, igualment. I
a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
18 minuts i les 9, darrera edició d'Economia en valors, amics, espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Moment de saludar una persona que ens ha omplert d'alegria i de ritme i de saviesa tota la temporada, l'home de la mirada incisiva i blau, el gran Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Oi, bona vesprada. Masses coses et dius, Rafa.
Em quedo curt.
Jo saludo tots els nostres oients avui, molt bé. Precisament també els nostres professionals, en Ferran i en Miquel, que també porten la producció i la part tècnica.
Molt bé, ho porten perfectament. Miquel està finíssim.
Doncs, Rafa...
Avui és l'últim dels nostres programes, Salvador, en vivo.
Clar, jo... Avui començaria amb una cosa que...
Ah, què vols?
Sí, avui
explica'm.
Començaria amb una cosa d'aquelles que... Home, jo penso que estem inaugurant trens per tota la península,
ah,
no?
Ah, sí?
Sí, però el bo va ser lo d'Extremadura.
Què ha passat?
Doncs va passar que el tren... que es diu El Ràpido d'Extremadura.
El Ràpido d'Extremadura?
Hi havia trams que anava 3 per hora, tu. O sigui...
Van encertar el nom,
amb el rei dins, tu.
Ai, el rei allà
dins. El president del govern, igual El Ràpido d'Extremadura.
El Ràpido d'Extremadura i els dos allà dins mirant-se els ulls, eh? Salvador dient, bueno, això sí, és ràpid, és ràpid. Bueno, escolta, a veure, què hi veus respecte a l'economia amb la teva mirada de pitoniso?
Doncs mira, Rafa, per començar, tenim avui que Rússia ha obert l'aixeta del gas,
sí,
del gasoducte més important, el Nord Stream 1, que abasteix principalment Alemanya i els països europeus.
Uh-huh.
L'aixeta s'ha obert només un 30%.
Bueno.
Brussel·les no se n'enfia dels russos i continuarà amb la seva política restrictiva en l'ús, sobretot, del gas i de les compres d'energia a Rússia.
Per cert, Salvador, que ahir el govern espanyol va dir no, digues no, a Brussel·les a reduir un 15% el consum del gas. És fort, això, no?
Sí, sí, és fort, i tant. Ho va dir la vicepresidenta i ministra de Transacció Ecològica,
sí?
Teresa Rivera. Europa ha dit que Espanya és insolidària amb els altres països europeus.
Molt bé, bueno. I així que som insolidaris, tu diries?
No. No, perquè la Comissió Europea va demanar a tots els països membres que omplissin les seves reserves del gas fins a un 80%.
Ah.
Alguns països, com Espanya i Portugal, han omplert religiosament les seves reserves de gas. Espanya està amb un 80%,
bueno,
i Portugal arriba fins al 100%. Altres països han acumulat reserves, però poques.
Poques.
Eh? I fins i tot algun país no ha fet pràcticament res. La mitjana europea d'emmagatzament de gas està al 50%, el que vol dir que han gastat més del que han gastat més gas,
sí,
del que devien. I ara resulta que els hem de donar nosaltres el gas que hem emmagatzemat?
Això?
Doncs no,
Rafa. No.
No, toca.
No.
És que no és així, això. Aviat arribarà l'hivern i necessitarem aquest gas. Espanya no és insolidària, diu la ministra Rivera, perquè s'han fet les coses també sense consultar-les, sense consens, el que és tan típic en els acords europeus.
Avui també s'han pujat els tipus d'interès del Banc Central Europeu per primera vegada, doncs, d'aquella llarga crisi de la Covid i energètica.
Sí, sí, portava 10 anys sense moure els tipus d'interès, vaja, sense pujar-los, i bueno, ha pujat sorpresament 50 punts.
Això és molt, bàsics. És molt o poc?
És molt.
És molt.
Però la inflació a la zona euro és un 8.5%, no? Uh-huh. I per tant s'havia de castigar aquesta inflació i, a més, s'havia de reforçar l'euro entorn al dòlar. Ara ja està per sobre del dòlar.
Sí.
Això vol dir també que a l'augmentar els tipus d'interès doncs s'incrementaran els crèdits, s'incrementarà una mica tot. L'IBEX també ha pujat i, novament, està per sobre dels 8.000.
I què està passant, Salvador, amb les grans tecnològiques?
Per altra banda, bé, les anomenades Big Tech,
Big Tech,
les grans tecnològiques, no veuen clar tot el que està passant en el món de l'economia i han decidit frenar les contractacions.
Vaja.
Tenen por que els Estats Units entrin en una recessió. I totes van corrents rebaixant els costos.
Ja.
Es tracta d'Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Google, etc. No es tracta, diuen, d'acomiadar la gent, sinó de reduir el ritme de les incorporacions.
Ah.
Et dono un exemple.
Vinga, va, a veure, t'escolto.
Ara, Meta, el matriu de Facebook,
sí,
fitxarà el 30% menys d'enginyers el 2022.
30%, vaja.
Reduint el seu objectiu de contractació entre 6.000 i 7.000 professionals, segons va revelar el Capo, el CEO de l'empresa.
El capo de tot.
Famosíssim Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, capo de tot. Salvador, és la por o el realisme econòmic? És ser prudent?
Doncs amb totes aquestes coses, tu creus que hem d'anar de vacances tranquils?
Doncs, Salvador, jo no ho sé. Veus, per tant, un panorama fosc a la tornada de l'estiu?
No sé si fosc, però sí, bastant incert.
Incert. No sé si fosc, però incert.
Hi ha una incertesa. Mira, estem vivint un moment caigudes de mercats de renda fixa i de renda variable, conseqüència del procés inflacionista i les conseqüents pujades dels tipus per part dels bancs centrals. Si bé les previsions dels principals organismes internacionals continuen sent el creixement econòmic positiu i una reducció de la inflació que es preveu per l'any 2023.
Molt bé, doncs canviem de tema per rematar aquesta part de les notícies perquè se'ns escapa el temps. Salvador, el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha anunciat que el proper dia 26 al Congrés s'aprovarà la reforma de les cotitzacions...
No, el Consell de Ministres, sí.
Ah, el Consell de Ministres.
El Consell de Ministres del 26.
S'aprovarà la reforma de les cotitzacions dels autònoms, dels treballadors per compte propi. Les quotes aniran segons els beneficis obtinguts.
Sí, sí, és així. De fet, el ministre ha dividit les quotes en 15 trams.
Vale.
Que van dels 200 euros, sí, quota mínima, pels que ingressin menys de 670 euros, i a la màxima de 590 euros pels que ingressin més de 6.000 euros. Uh-huh. Per això només seran els anys 2023, 24 i 25. Les quotes s'han pactat amb les associacions i organitzacions sindicals d'autònoms, els quals han quedat dit que estaven satisfets, però que encara queden alguns serrells. Bueno, no se sap ben bé quins serrells, però són cosetes
sempre,
petites.
Sempre
no?
Es diu això, queden uns serrells.
Queden quan, serrells,
quan
sí,
el Barça ha de fitxar a Koundé, també ho diran, això, de
sí,
queden uns serrells. Aquesta és una de les reformes importants i que no acaba de tirar endavant. Però, i l'ingrés mínim vital, Salvador, com el tenim?
Escolta, Rafa, això sí que és trist. Més de 400.000 llars, repeteixo, 400.000 llars amb dret a l'ingrés mínim vital, no el demanen. Necessiten que algú els hi digui. Segons la IREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, hi ha un 40% de les llars que no demana l'ingrés mínim vital. La informació no arriba pel que veig, Rafa, els que veig tenen. I això no... És molt trist, això.
És molt trist, és molt trist. Parlem un segon de les turbulències energètiques. Salvador, com estan ara les turbulències energètiques?
Doncs els industrials espanyols estan molt preocupats perquè han escrit al govern dient que no volen que els talls energètics els decideixi Brussel·les. Doncs no té sentit tallar l'energia per tothom igual perquè no totes les indústries són iguals ni tampoc la capacitat de producció dels països. No es poden forçar parades industrials als països que no ho necessiten. Doncs es pot agreujar la manca de productes essencials i es posarà en risc la cadena de valor.
bueno, Europa.
Doncs si és que jo crec que tens tota la raó en el que estàs explicant. Salvador, anem un segon a parlar de les plataformes televisives, que no van bé, perquè sé que és un canvi radical de tema, hem parlat de l'energia, hem parlat de moltes coses, però justament les plataformes televisives també estan en un moment una mica complicat, oi, Salvador?
Sí, 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 Rafa, això porta cua. La principal, que és Netflix,
sí,
no ha fet més que caure una i una altra vegada,
és
cada
veritat,
trimestre.
Tot
escoltant. I que aquest trimestre ha tingut una caiguda menys forta que els trimestres anteriors. El mateix passa en altres plataformes que han sorgit a causa de l'èxit que va tenir Netflix.
Sí, hi ha moltes ara.
Resulta que Netflix es deixa 970.000 subscriptors en el segon trimestre.
Gairebé un milió,
Enfront a la previsió que tenien de 2 milions. O sigui que les plataformes en endavant, ja ho veus, seran una mica més cares perquè no tenen massa subscriptors.
Quanta menys gent, més car t'ho demanaran per poder,
cost és el mateix,
per poder sostenir. Sí. Tu creus que serà el final de les plataformes aquestes de streaming, de cinema? Creus que
però tindran un nombre de subscriptors més baix i seran més cares.
Molt bé, i en quant a l'energia, quines novetats tenim, Salvador?
Doncs, mira, Itàlia, avui ha dividit el president d'Itàlia.
És veritat, ho sabem, sí.
Avui ha dividit el president d'Itàlia.
Draghi.
Mario Draghi, i em sap molt de greu. Ell tenia que firmar avui un contracte gasista a Argèlia per un import de 4.000 milions d'euros.
Uh-huh.
Bueno, el signarà el seu successor, m'imagino. Que permetria a Itàlia substituir bona part del gas rus,
sí,
del que ara n'és molt dependent.
Molt bé. Doncs, sí.
No, simplement s'havia de signar avui, i avui és el dia que el president d'Itàlia, Mattarella, ha dit que
ja
s'ha acabat el bròquil.
Vale. Doncs gràcies. Quines coses de la vida, Salvador. Gràcies, fins aquí les notícies. Anem cap a uns minuts d'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A veure, Salvador, en aquest programa fet en plena onada de calor durant aquest largo i tórrido verano, a qui entrevistarem?
Doncs entrevistarem, Rafa, el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona, Fabià Tarragona. Bueno, és una redundància, però és que és així.
És així.
Quan una persona es diu Tarragona, doncs és Tarragona. Que anima els propietaris de finques a obtenir finançament dels fons europeus Next Generation.
De seguida el saludem, però volem explicar també que el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona i el Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona s'han unit per difondre aquesta existència del fons de la Unió Europea Next Generation destinats a la rehabilitació d'edificis, Salvador.
Sí, els projectes que contemplin la millora energètica podran rebre aquestes ajudes europees, i aquestes dues agrupacions laborals fan una crida als propietaris per tal d'aprofitar-les.
Exactament. Doncs en parlem tot seguit, uns minuts molt breus, perquè no tenim més temps, amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona, Fabià Tarragona, que ens donarà més dades. Fabià, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Fabià, a veure, per anar directes al gra, com és que us vareu ajuntar aparelladors i enginyers d'edificació amb els administradors de finques per animar els propietaris a treure-hi profit d'aquest fons Next Generation?
Pues perquè som les parts implicades en el tema.
Clar.
És a dir, l'arquitecte és imprescindible per poder fer una rehabilitació de l'edifici, nosaltres som els que gestionem les comunitats. És a dir, un binomi perfecte.
Exactament.
Sí. L'habitatge sempre ha estat un problema en aquest país, sigui per part dels propietaris, que cobraven poc el lloguer degut a la llei d'arrendaments urbanos del 64, i ara es queixen els que lloguen perquè s'han disparat els preus. Com s'ha resolt tot això, Fabià Tarragona, amb les noves lleis aprovades a Catalunya i el projecte de llei de Madrid?
Jo crec que es té que fer una política tota conjunta, més consensuada amb els partits polítics per arribar a una línia clara i concreta amb la vivenda. Mentre anem fent parxes i anant cap a un costat i cap a l'altre, depenent de qui mani, no donarem una sortida a la vivenda.
Vaig llegir fa un dia, Fabià, que el 50%, uns 15.000 pisos dels habitatges que ofereixen els grans immobiliàries a l'Estat, són ocupades, eh? Aquestes llars són ocupades per ocupes, evidentment. Aquests pisos podrien regularitzar-se l'any vinent amb rendes de 200 euros mensuals pagades per l'Estat als propietaris. Es tracta d'ocupacions que s'han fet sense violència, o sigui, sense que hi hagi hagut un delicte pel mig. Com veus aquesta situació, Fabià?
Pues jo la veig molt complicada. El tema de l'ocupació és un tema altament complicat i no li estem donant la sortida que tenim que donar-li. Uh-huh. I que els pisos de les entitats financeres passin a tenir una ajuda social, un lloguer social, però no em sembla malament. El que passa és que repeteixo, el tema de l'ocupació és un tema preocupant i seriós, que hem de donar resposta.
Sí, sí.
Sí, a causa de la pandèmia, Fabià, molts locals van tenir que tancar les ciutats. S'han refet el comerç o encara avui hi ha molts locals per llogar?
Encara hi ha. Sí que és cert que s'ha animat bastant, però encara queda.
Encara n'hi ha. I avui es veuen més habitatges que no pas es lloguen?
No, jo crec que estem en la línia de sempre. Eh? El que passa és que el mercat és molt fluctuant contínuament i llavors no podem dir que estem en una situació molt clara, en una posició o en una altra, ¿vale? Perquè està canviant contínuament.
Sí. Bueno, i suposo, m'imagino que tens una esperança gran amb que els propietaris puguin fer ús del fons de Next Generation d'Europa, no?
Sí, sí. Això...
Perquè jo això, per exemple, per a fer l'ITE, no crec que hi hagi grans... grans temes per obtenir els fons europeus, no?
No, és l'AITE la financia els fons europeus, igual que el llibre d'edifici. Uh-huh. El problema estarà en que els edificis, per poder assumir els fons Next Generation, tenen que arribar a un mínim d'un 30% d'eficiència energètica. I això és el que serà...
Eficiència energètica, sí.
Exacte. Això no, serà més costós, però intentarem.
Serà costós, però ho intentareu, evidentment, clar que sí. Fabià Tarragona és president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona. Mil gràcies, Fabià, per estar amb nosaltres uns minuts aquí a Economia en Valors al Camins, a Ràdio Estel. Gràcies i ànims en tota la tasca.
Moltes gràcies a
vosaltres. Bona tarda.
Salvador, no marxis, que recollim el darrer programa amb la teva participació de la temporada.
Oh, i tant.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
La nostra pregunta de Twitter d'avui, @caminsestel, estem en una dèria
l'última estiuenca.
L'última de la temporada, perquè demà no hi farem. Demà fem un programa una mica diferent, especial. Ja veureu, us convidem a tots a escoltar-nos perquè crec que estarà molt bé. Però avui sí que hem fet enquesta i què preguntàvem?
Sí, la pregunta era, quina és la teva momentada de l'estiu? M'encanta aquesta paraula.
La momentada, el moment gran de l'estiu.
Amb el 22% només vull no treballar.
La gent entre no treballar té prou. Què
més? Sí, amb el 33% no matinar.
No matinar ja està bé.
Sí, i amb el 44% la guanyadora, migdiada sense rellotge.
Una migdiada sense... Tu fas migdiada, Salvador?
Bueno,
hi ha dies, tenim dies, no, Salvador?
Sí, una cabeçonadeta, sí.
Una becaineta. Sí. Vinga, doncs a punt d'arribar a les 9 de la nit, penúltim capítol de Camins amb un home que no és pentina, és despentina més, cuidadosament descuidat, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, avui també amb el temps de diàleg, heterocromia polièdrica, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i Manel López... A les vies de soia el muntatge musical amb peces de Lego. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere i Carla, us actualitzen ara tota la informació en el butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Disfruteu del Pol, que és el seu darrer dia. Disfruteu. Per cert, a 10:15, el despropòsit, que també estarà molt bé. I per el directe, que acabeu de passar una bona nit. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà per acomiadar la temporada amb tots els honors, amb un programa especial, diferent, amb un tot un revolutum, atenció.
Si jo tinc que desitjar a tothom, perquè demà no estaré aquí, un bon estiu que sigui ple d'alegria, de joia i de...
I de què, Salvador?
I de felicitat.
I de felicitat. Doncs aquí queda el desig de Salvador Aragonès. Ha estat un plaer comptar amb tu, Salvador, aquesta
Gràcies.
Temporada. Demà, capítol especial de Camins, darrer de la temporada, amb un tot un revolutum amb els presentadors de la casa, Marçà, Trias, Mercè Raga i Diana Silva. Bona tarda, són les 6, en versió magazine. A veure què passa. Per tant, tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Farem Camins, seguim-nos!
Farem Camins, farem Camins. Cuideu-vos, bona nit.